Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 11 d'octubre de 2021. Un dia estrany perquè els més afortunats tenen un pont de 4 dies, un cap de setmana llarg, i d'altres, com part de l'equip del Penedès en xarxa, som al peu del canó, com molts de vosaltres segurament també, que no heu estat afortunats i no gaudiu del pont. Per tant, un dilluns un xic estrany, demà tornem a tenir festa i nosaltres us acompanyarem, com fem sempre, amb la voluntat d'explicar-vos què passa a l'Alt i al Baix Penedès. Som l'equip del Penedès en xarxa, format per Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Avui us acompanyem Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní, Raimon de Cara i Armand Beneito des de Canal 20, Lourdes Meronyo a Domenys Ràdio i des de Ràdio Vilafranca, la cuina central d'aquest magazín, Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, Sergi Anson, que ens acostarà la roda d'actualitat, Tito Boada dels esports, i qui us parla, Sílvia Delgado. Entomem setmana i aquest dilluns estrany, aquest dilluns 11 d'octubre. Com cada dilluns, obrirem d'aquí uns minuts, així que acabi el sumari amb la roda d'actualitat. Una molt bona eina, una petita secció amb la qual ens agrada començar setmana perquè ens situa, ens fa tocar de peus a terra. Emissora a emissora, us expliquem què passarà al llarg d'aquesta setmana. Toquem totes les tecles, política, economia, cultura, i així ens situem pels propers dies. A 9:15, primer flash informatiu d'aquest matí en clau Alt i Baix Penedès. 5 minuts per l'actualitat. I a 9:15, els esports, com cada dilluns, repassarem resultats i marcadors del cap de setmana d'hoquei, futbol i bàsquet, i també hi haurà una estoneta per l'entrevista. Avui amb la Laia Flix, una lardolenca de Moja, exactament, que s'ha proclamat campiona de Catalunya sènior de judo a la categoria de menys 63 quilos. I a les 10 obrirem la segona hora, tot repassant l'actualitat de Sant Sadurní amb el seu alcalde, Josep Maria Ribas. A 10:45, segon flash informatiu, 5 minuts per posar-nos al dia amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Quan passin pocs minuts de 10:45, saludarem l'educadora canina d'Intercanis, Neus Bertran, que ens acompanya aquest dilluns, avui tot donant resposta i solucions a problemes habituals amb els gossos. Qüestions que li consulten tot sovint, que són conductes agressives, conductes antisocials, autistes, podríem dir, per part de l'animal, i també tot de problemàtiques que sorgeixen sovint durant el passeig. A les 11 entomarem ja la tercera i última hora d'aquest matí i començarem tot parlant amb la Dolors Garcia, presidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que ens presentarà les seves activitats pels propers dies. Així arribarem a 11:15, el tercer flash informatiu d'aquest dilluns. I acabarem, quan passin pocs minuts de 11:15, amb una recomanació, que passeu per la... pel claustre de Sant Francesc, a Vilafranca, i visiteu l'exposició que hi trobareu, Entre Terres Palestines. És obra de l'ONG Penedès en Palestina, i avui ens acompanyaran per fer-nos 5 cèntims la Cristina Gallardo i l'Aleix Rodríguez. Per no perdre pistonada, hi ha doble cita amb l'actualitat. Als 14:15, notícies de l'Alt i el Baix Penedès, i a les hores en punt amb els butlletins, la resta de notícies. Hem començat amb aquest primer butlletí de les 9 i seguirem a les 10, a les 11 i a les 12. Gràcies per ser-hi, esperem comptar amb tots vosaltres fins les 12. Som-hi! Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local. Comencem com cada dilluns, tot i que aquest 11 d'octubre és un pèl estrany, dilluns de pont per molts i amb una setmana amb el festiu de demà a les portes, però aquesta setmana passaran coses, potser menys, i com cada dilluns us les expliquem en aquesta roda d'actualitat que comença a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia, Eli.
Molt bon dia, doncs sí que passaran coses, Sílvia, durant tota aquesta setmana. Per exemple, en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès comencem informant que avui finalitza el termini per poder votar el procés participatiu de Font-rubí, on es decideix, de fet, el destí de 20.000 euros del capítol d'inversions del pressupost municipal. Doncs bé, tots aquells veïns del municipi majors de 16 anys poden votar a través d'un formulari únic que trobaran a www.font-rubi.cat. També avui, a partir de les 5 de la tarda, el casal municipal de la gent gran de Sant Pere de Riudebitlles acollirà el bingo solidari per Càritas Riudebitlles que s'emmarca en la Setmana de la Gent Gran. Ja per demà, recordem, demà és festiu, però tindrem, per exemple, roda de premsa de presentació del projecte Agroparc Penedès, que es celebrarà a Gelida. Aquesta serà càrrec de Josep Ametller, com a conseller delegat i cofundador del grup Ametller Origen, acompanyat per l'alcaldessa de Gelida, Lluís Allop, i també per l'arquitecte del projecte, Joan Batlle. Això serà a partir de 10:45 del matí a la sala de plens de l'Ajuntament de Gelida. També demà, ja a la 1, el pati de Can Guineu de Sant Sadurní acollirà la desfilada de vestits de núvia i també hi haurà batucada amb tabú percussió, una activitat emmarcada en el 50è aniversari del barri Vilarnau. Ja per dijous tindrem Bibliolab titulat Sabríeu fer música de cinema? Això serà a partir de les 5 de la tarda a la Biblioteca Maria Àngels Torrents i Rossers de Sant Pere de Riudebitlles per infants d'aproximadament entre 4 i 13 anys i això sí, amb inscripció prèvia, per tant, amb places força limitades. Anem a divendres perquè tindrem espectacle de playback a càrrec del grup d'avis de Navars al pati de Can Guineu de Sant Sadurní, o si la meteorologia ho impedeix, serà al celler de la Fassina. Això serà a partir de 4:45 de la tarda divendres. Ja per dissabte, a les 11 del matí, tindrem missa d'homenatge a la gent gran de Sant Pere i també seguidament concert a càrrec de la poemes i escrits a càrrec de la gent gran de Sant Pere de Riudebitlles. A les 7 de la tarda, dissabte, tindrem concert de Pop Soul amb Henka, al Saló d'Espectacles UCG de Gelida, mentre que Mediona, el músic Parapau Ximenis, ofereix una vetllada per poder conèixer les virtuts musicals i regeneradores dels bols tibetans amb un programa que va des de les 4 de la tarda fins ben entrada la nit. Anem a diumenge, però no ens movem de Mediona perquè tindrem sortida al Coll de la Barraca, a Font Llinàs i al Balcó del Penedès, a la Cova de l'Arena i a la Cova de l'Omella a partir de 9:45 del matí sortint des de la zona esportiva de Sant Joan de Mediona. A la mateixa hora, 9:45 del matí a Sant Sadurní, tindrem sortida ambiental de tardor amb caminada pel Parc del Foix, una sortida de tot el dia que de fet us ampliarem dimecres a la gent del detall, però que ja us avancem que trobareu tota la informació a www.santsadurní.cat i que us hi podeu inscriure trucant al telèfon 687-5239-18 o bé enviant un correu electrònic a info@4passes.cat. I encara més exercici perquè també diumenge i també a 9:45 del matí tindrem la 7a cursa i caminada solidària Marrameu de Gelida. Tota la informació la trobareu a www.cursamarrameu.blogspot.com. Saltem a la tarda de diumenge, però no ens movem encara de Gelida perquè tenim cita amb el Cicle Gaudí i aquest mes amb la projecció de la pel·lícula Les dues nits d'ahir a partir de 6:45 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida. I encara a Gelida, a les 7 de la tarda també, tindrem teatre amb Diner molt negre dins de la Mostra Nacional Itinera de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, una activitat amb taquilla inversa que es durà a terme al Saló d'Espectacles de l'UCG de Gelida. I acabarem destacant que dissabte i diumenge se celebra a Font-rubí el Vinòlium, amb tas de vins, amb caves, olis, productes gastronòmics i moltíssimes coses més.
Traslladem aquesta roda d'actualitat ara a l'Olèrdola, Canal 20, per saludar el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Seguim afegint propostes per aquesta setmana marcada per la festivitat dimarts del Dia del Pilar i per aquest pont del dilluns que estan gaudint molts penedesencs i penedesenques. Dir-vos que després dels actes d'aquest darrer cap de setmana, comencem a Olèrdola, aquest dimarts, darrer dels dies de la Festa Major de Sant Miquel d'Olèrdola, a 11:15, allà a taller de polseres Candeles, a benefici de la lluita contra el càncer, a les 12, exhibició de rítmica amb el Rítmica Olèrdola, teatre a les 6 amb l'obra Amics, amb l'actor Dafnis Balduz i la cantautora Carla Barroso, i per acabar a les 8, traca de fi de festa. I aquest dissabte té lloc el Dia Sàpiens a Olèrdola, amb gairebé una trentena de propostes. L'epicentre és el jaciment del conjunt monumental d'Olèrdola, però també hi ha activitats a Viladellops i a Moja. Es podrà conèixer la figura d'Emir Geribert, al Museu dels Baix de Viladellops, fer visites per seguir la vida quotidiana d'una dona del segle XI, l'Herme Godó, xerrades, tallers, degustar vins, participar en un taller de tir en arc medieval o seguir un taller dedicat a com era un spa romà. Les activitats, el detall del programa, a sapiens.cat. I dimarts, a les 9 del matí, des del camp de futbol de la Granada, Ruta pels Camps. És un itinerari a peu per conèixer els camps de futbol que ha tingut el club de futbol la Granada al llarg de la seva centenària història. També aquest dilluns i dimarts, darrers actes de la Festa Major de Cal Rubió. Aquest dilluns a 8:15 hi ha el concert amb l'Orquestra Mediterrània i després a les 10, Castelldefocs, i ja dimarts a les 11, missa i cant dels Goig, a la Mare de Déu del Pilar, a continuació a la pista de Cal Rubió, exhibició folklòrica amb els balls populars dels Monjos i la Ràpita, i per la tarda a 6:45, espectacle d'humor amb Mega Pubilla i la Tieta Felisa, i en acabar, traca de fi de festa. No deixem Santa Margarida i els Monjos, perquè dissabte s'inaugura el celler del Castell de Penyafort a les 5, visita les instal·lacions, i a 6:45, conversa sobre història, gastronomia i vi a càrrec de Gràcia, Dorel Ferrer i Ferran Centelles. A les 7 es presenta el nou audiovisual del Castell de Penyafort i a 8:15, concert a càrrec de 22 Duo. També hi ha un concert previst a les 7 a la Margaridolla amb el duet Amor, i en cas de poder-se fer ball, l'acte seria, en aquest cas, a les 11 de la nit. I diumenge, visita guiada al Castell de Penyafort, a les 11 es pot fer i a les 12 també, i visita, en aquest cas, sobre els balls de cintes i de gitanes d'11:00 a 2:00 a la quadra amb el taller Imaginem i Creem, una cercavila amb el ball de cintes i de gitanes. Saltem de municipi de Santa Margarida i els Monjos a Sant Cugat Sesgarrigues aquest dijous, càpsules de formació digital, configuració i ús de mòbil a 11:15. Divendres a Sant Martí, a la Sala Polivalent, la primera de les 6 sessions del curs per promoure l'ús dels canals i eines digitals. A la Granada, al Casal de la Gent Gran, dijous, taller d'alimentació saludable a càrrec del Servei de Dinamització de la Gent Gran, i aquest és un cap de setmana ple d'activitats a Castellví de la Marca dins de la Festa del MOS. Divendres, xerrada tècnica sobre viticultura i canvi climàtic a 8:15, a càrrec de l'enòleg Lluís Giral. Dissabte, a partir de les 9, una activitat ciclista al Roda Cellers, parant en diferents cellers del municipi de Castellví de la Marca. A les 12, a la Polivalent de la Múnia, conversa vermut de vi amb plantacions i vinyes amb el sommelier Xavi Viles. Dissabte, a la Polivalent de la Múnia, també sobre l'exposició La Petjada, que va deixar la penya Rin a la Fórmula 1. També hi ha maridatge de vins i tapes de Caves Bolet dissabte a 6:15 amb el sommelier Xavi Viles, i es presenta el llibre Circuit de Vilafranca, 100 anys d'oblit, dissabte a partir de les 6 a la Polivalent de la Múnia. Darrers actes, a continuació, taula rodona sobre l'oblit d'aquesta penya dinamitzant la Fórmula 1. I per acabar, hi haurà la caminada dissabte, la primera edició de la caminada cursa de la Festa del MOS de Castellví de la Marca, amb sortida des de 6:45 de la tarda i arribada a la pista poliesportiva de la Munia.
I ara és el torn de presentar la setmana des del Baix Penedès. A Domenys Ràdio hi tenim la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que encara hi ha temps per inscriure's al curs gratuït de vetllador, monitor de menjador i transport escolar per a joves entre 18 i 29 anys inscrits a Garantia Juvenil. Aquest curs es farà al Montmell del dia 2 de novembre fins al 20 de desembre. Continua la festa major de GG, i és que avui dilluns a 8:15 de la tarda hi haurà tas de vins amb el celler 10 d'abril i amenitzat pel combo de l'escola Contrapunt, i demà dimarts a les 11 del matí concurs de paelles, a les 2 del migdia dinar popular amb vi i cava de cellers Domenys, a les 5 espectacle infantil amb el clown Trinxeta i a continuació xocolata amb Melindros. Aquest dijous a 11:15 del matí a la Casa de Cultura tindrà lloc la reunió de presentació del curs programa de càpsules de la tecnologia, que serà els dijous pel matí una classe per setmana. I també dijous petjada digital, xerrada online a càrrec de Pere Tarrés, serà a través d'Instagram Live i és a través de Serveis Joventut DT. Continuem, i és que aquest divendres la gent gran d'aquí de Sant Jaume dels Domenys sortiran a Puigcerdà i Llívia. Les inscripcions es poden fer fins aquest dimecres, dia 13 d'octubre, a la Caixa Agrària i té un preu de 49 euros. Continuem a Llorenç del Penedès, i és que aquest divendres a 10:15 de la nit a la cooperativa La Sala de Vall, compresia amb Dolors Miquel. Pel que fa a dissabte, dia 16, Dia Mundial de l'Alimentació, durant tota la setmana a la Biblioteca Municipal, receptes de cuina saludables. A les 6 de la tarda, al centre, 125è aniversari del Vall de Bastons. A les 6 de la tarda, aquest acte i presentació del Vall Nou. I a les 7 de la tarda, taula rodona, present, passat i futur del Vall de Bastons de Llorenç amb Meritxell Soler. Durant la taula rodona, concurs de dibuix infantil del Vall de Bastons de Llorenç, i a les 8 de la tarda, concert d'Aida i Júlia. Pel que fa a diumenge, a les 12 del matí, actuacions i ballada conjunta de bastoners i bastoneres, exbastoneres i exbastoners, veteranes i veterans al centre. A la 1, ballada de 125 terres seguits. A les 2 del migdia, dinar popular i pastís dels 125 anys. I a les 4 de la tarda, concert amb DJ Guillem Vinyes. Pel que fa a les 7 de la tarda, però a la comprativa, a la sala del teatre, representació teatral de Perduts, una comèdia de Ramon Madaula amb Jordi Coromina i Òscar Intente. Marxem ara cap al Vendrell, ja que aquest dimecres hi haurà espectacle Diàlegs amb Música amb l'activitat del Mes Pau Casals. Serà a l'Auditori del Tívoli a les 8 de la tarda i és totalment gratuït. Pel que fa a dijous, itineraris noucentistes amb motiu del centenari de la Biblioteca Popular a les 10 del matí a la Biblioteca Pública Terra Baixa. També dijous, taller com detectar la desinformació a través del fast-checking. Seran els dies 14, 20 i 28 en horari de 6 a 8:15 de la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa. També l'audiovisual, tota pedra fa paret, la pedra seca a Catalunya a les 7 de la tarda a l'Auditori del Tívoli. Divendres, dissabte i diumenge, Fira de Santa Teresa, com us vam informar la setmana passada. Podeu entrar al web www.firadesantateresa.com i allà hi trobareu tots els actes que s'han previst per aquest cap de setmana. Divendres, exposició Ramon Calcina i Miquel Villar, dos llenguatges al Museu 10, l'hora en horari del museu. També conferència la PNIE i el càncer a 6:45 de la tarda a l'Associació Cultural Extremadura. I per finalitzar, concert al Vendrell i les Gralles, al Teatre Àngel Guimerà, a les 8 de la tarda. És totalment gratuït, amb reserva prèvia. I acabem en Calafell, ja que aquest diumenge, a les 6 de la tarda, es farà l'obra de teatre en Jean Tutiflan. Serà el Teatre Joan Colet, té un preu de 6 euros i cal reservar la vostra entrada a la xarxa calafell.filadotze.cat.
I acabarem des de Ràdio Vilafranca tot explicant com es presenta aquesta setmana a la capital de l'Alt Penedès. Avui ens acompanya el Sergi Anson. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs mira, si et sembla, comentem algunes de les qüestions que tenen a veure amb convocatòries, amb activitats que estan previstes a Vilafranca, o, si m'ho permets, també en algun municipi de la comarca. No hi he estat molt atent i potser ja ho han comentat, perquè hi ha una presentació, per exemple, d'una campanya per la millora de la recollida selectiva a nivell del Penedès i Garraf, que es fa en concret a la Granada. És una activitat, una presentació que fa la Mancomunitat i que està prevista per dimecres a la tarda. Servirà, doncs, per presentar aquesta campanya amb el nom de Pràctica al Reciclatge, per millorar els índexs de recollida selectiva al territori de tot el que és el territori de la Mancomunitat Penedès-Garraf i que comença a desplegar-se precisament al municipi de la Granada amb la implicació de l'Ajuntament. Hi haurà, doncs, com passa ara ja, molta presència també, doncs, a les xarxes socials a l'hora de fer córrer aquesta campanya i, com dèiem, la intenció, doncs, és millorar aquesta recollida selectiva als municipis que formen part de la Mancomunitat, al Penedès i Garraf, i s'inicia a la Granada. També volem comentar una presentació d'un projecte que es fa, en aquest cas, es farà demà.
Sí, l'Eli ja ens ho ha comentat, aquest agroparc que torna, no?
Doncs recordar que això ho faran demà a Gelida, però dimarts la presenten també a Barcelona, o sigui que el projecte pren potser, doncs, aquesta volada o engega ja amb més certesa. Com dèiem, demà es fa aquesta presentació a nivell més municipal, a Gelida, però dimecres es farà, doncs, una presentació també a Barcelona, aprofitant, doncs, Casa Ametller, la seva presència a la capital catalana. Parlant d'agenda política a nivell de Vilafranca, per dimecres al matí a 9:45 hi haurà la presentació del projecte pilot Auditoris Energètics a les Empreses. En aquest cas, el regidor de Promoció Econòmica i Comerç, Joan Manuel Montfort, oferirà una roda de premsa per presentar aquest projecte pilot, com dèiem, per oferir aquestes auditories energètiques a les empreses dels polígons de Vilafranca. Una presentació, una roda de premsa que es farà al centre Àgora, un dels polígons de Vilafranca. I també el mateix dimecres a les 11, en aquest cas, els regidors Ricard Rafecas i Ramon Zavalla presenten el programa Culturament. Així, doncs, el regidor de Cultura, Ricard Rafecas, i el regidor de Drets Socials, Ramon Zavalla, ofereixen aquesta roda de premsa per presentar aquest programa. És una experiència pilot de la Diputació de Barcelona amb els ajuntaments per una intervenció en persones grans amb inicis de demència. Una roda de premsa, doncs, que es farà dimecres, en aquest cas a l'Escorxador, a les 11 del matí. Si et sembla, podem comentar altres qüestions. Recordem que han reprès les activitats de l'aula d'extensió universitària per la gent gran a Vilafranca. Es va fer l'acte inaugural divendres i aquesta setmana ja tenen la primera activitat, no de curs formatiu pròpiament, sinó que fan l'assemblea ordinària de l'entitat. Serà a les 6 de la tarda a l'Auditori del Fòrum Basia Balaguer, que és on fan habitualment les seves activitats. Per tant, el dijous dia 14, aquesta assemblea ordinària per continuar, doncs, amb les activitats de les aules d'extensió universitària per la gent gran, que ja ha presentat les activitats d'aquest primer trimestre. Ens anem ja a les activitats de cap de setmana. Tenim a Vilafranca dues qüestions, podríem dir que bastant destacables, que tenen lloc durant tot el cap de setmana. Una és el Big Draw, que torna a la capital de l'Alt Penedès un any més. Aquest any, amb l'eslògan Make the Change, fes el canvi. I, com és habitual, doncs, és una activitat que a través del dibuix i pretén, doncs, fer arribar alguns missatges. És el sisè any que es fa a Vilafranca i en aquest cas serà el dissabte 16 d'octubre entre 6:15 i les 8 del vespre en diferents emplaçaments de la vila. I també recordem que aquest cap de setmana a la zona esportiva tenim una nova edició del Vila Juga, aquestes jornades lúdiques del Penedès. Entre el dissabte i el diumenge, doncs, el pavelló firal de la zona esportiva en horari de matí i tarda, tant dissabte com diumenge, de 10 del matí fins a les 8 del vespre, es podrà gaudir de totes les ofertes que ofereixen els components de la Casa dels Estranys, que són els que organitzen aquestes jornades Vilajuga, que s'adrecen a tot el públic. Per tant, doncs, una activitat també familiar. Recordar que tenim les visites al campanar de posta de sol el dissabte i que diumenge hi ha visita també al cementiri patrimonial de Vilafranca, que és també una bona possibilitat de conèixer un espai com aquest, com el cementiri.
Moltes gràcies, Sergi. Així arribem a 9:45 en punt. Notícies i seguim amb els esports.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, comencem un flash informatiu explicant-vos que la Mancomunitat Penedès-Garraf comença el camí cap a la gestió forestal sostenible i planificada. Entre els objectius del nou servei de gestió forestal i energia destaquen la voluntat de liderar des d'un model mancomunat i compartit les polítiques en matèria de prevenció d'incendis i gestió forestal sostenible. Uns objectius que passen per posar en valor el patrimoni natural i desenvolupar nous models energètics, menys dependents dels combustibles fòssils, així com mitigar els efectes del canvi climàtic i adaptar el territori a la nova realitat. Al voltant del 50% de la superfície de l'àmbit de la Mancomunitat, que plega 35 municipis de l'Alt i el Baix Penedès i el Garraf, és forestal, de manera que cal parar-hi atenció i fomentar la seva gestió per garantir la seva resiliència. En aquest context, el Servei de Gestió Forestal i Energia vol fer d'engranatge entre les tasques que fan diferents agents per avançar de forma més decidida en aquest camí. Canvia el perfil dels nous infectats per Covid a l'Alt i Baix Penedès. Catalunya continua guanyant la batalla de la Covid-19 i és que els indicadors que serveixen per determinar l'evolució de la pandèmia demostren que les mesures preses els últims mesos per plantar cara a la Covid-19 de moment funcionen i segueix baixant tant la xifra de noves infeccions com la de persones ingressades als centres hospitalaris. Des de fa un mes el país ja no es troba en zona de perill pel que fa al risc de rebrot, i el Penedès també continua la bona evolució dels indicadors pandèmics. Tant l'Alt com el Baix Penedès conserven el nivell moderat pel que fa a la situació dels contagis, tot i que presenten un desenvolupament diferent de l'RT. El Baix Penedès manté la xifra en el 0,76, mentre que l'Alt se situa en l'1,09, per sobre de la mitjana catalana. Calafell ja té activa de nou la deixalleria mòbil. Quan es va municipalitzar el servei, es va trobar que l'equip estava molt deteriorat. Calafell ja té de nou operativa, com dèiem, la deixalleria mòbil, un cop aquesta s'ha reparat completament. Quan el consistori va municipalitzar el servei a principis d'aquest any, es va trobar que l'equip estava molt deteriorat. Per aquesta raó s'ha hagut de fer una reparació a fons. Un cop la deixalleria ja està en bon estat, s'ha recuperat el programa itinerant pels diferents barris i nuclis del municipi. A la deixalleria mòbil s'hi poden deixar petits electrodomèstics, oli vegetal i mineral, bombetes, medicaments, pintures, piles o joguines. A través del web de l'Ajuntament de Calafell es pot consultar els dies que està cada nucli. La recollida de residus havia estat gestionada per EcoBP durant 10 anys. Des d'aquest 2021, l'Ajuntament n'ha recuperat la gestió directa. L'oficina del síndic de Greuges estarà a Olèrdola el proper dijous 21 d'octubre. D'acord amb el conveni d'atenció singularitzada signat entre l'Ajuntament d'Olèrdola i el síndic de Greuges, el proper dijous 21 d'octubre, tècnics de l'oficina del síndic de Greuges de Catalunya es desplaçaran fins a Olèrdola per atendre presencialment a les persones que vulguin fer consultes o presentar queixes sobre una actuació de l'administració pública i també contra les empreses que presten serveis d'interès general com llum, aigua o gas. Les visites presencials s'atendran a l'edifici municipal de Correus de Moja, a la plaça de l'Església número 6.
Penedès en xarxa. Els esports.
Són 5 els minuts que passen de 2:15 i és moment d'abordar l'actualitat esportiva. Uns esports que ens acosta la companya Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Eli, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou. Doncs abans de repassar els resultats del cap de setmana, anem amb l'entrevista que avui dediquem al judo i que ens du el company Armand Beneito de Canal 20. Armand, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs així és. De fet, el Penedès amb xarxa, les arts marcials, doncs, són protagonistes sovint i avui és protagonista el judo. Concretament, el Club Judo Olèrdola, o Uematsu Sant Sadurní, que el passat, no aquest cap de setmana, sinó l'anterior, el 2 d'octubre, va tindre com a protagonista amb una de les seves judoques, una judoca que ja porta molts anys doncs, fent judo i que es va proclamar campiona de Catalunya de la categoria menys 63, sènior, amb aquest campionat absolut que va tenir lloc a Barcelona, al Jars Mundet. Parlem amb la Laia Flix avui. Laia, bon dia.
Bon dia.
Primer, enhorabona.
Gràcies.
És el teu primer campionat a nivell sènior, no?
Sí.
Bé, i a més, guanyant tres combats, i sembla ser que no podem dir que va ser fàcil, perquè mai és fàcil guanyar un campionat, no? Però bé, realment va ser, podem dir, un cap de setmana més tranquil del que esperava, segurament, no?
Sí, la veritat és que sí, la veritat que anava amb unes expectatives molt més baixes i al final vam anar amb la mentalitat d'anar combat a combat, de plantejar-ho d'una manera més intel·ligent que no pas física i la veritat que va sortir rodó.
Bé, i ara què? Ara has quedat campiona de Catalunya sènior i ara has de fer doncs, un altre campionat de sectors, en aquest cas amb el País Valencià, per poder accedir als campionats d'Espanya, és així, no?
Sí, exacte. El dia 14 de novembre estem aquí a Barcelona, se celebra aquest sector, que ens enfrontem a la Comunitat Valenciana i que a dia d'avui és veritat que és la més forta en judo, però bueno, amb moltes ganes i a fer un bon paper.
Fa molts anys que et dediques al món del judo. Em comentaves abans que 15 anys, des de ben petita, no?, pràcticament, que vas optar per aquest art marcial.
Sí, exacte. De fet, vam començar en aquest mateix edifici, on es fa aquí la ràdio Canal 20, i des de petita. Va ser vocació, penso jo.
I per què? Per què el judo? Bueno, perquè un altre esport, com el bàsquet, el voleibol, que està tan de moda, per què el judo?
Perquè vam començar tots els meus companys de classe, no?, des de ben petits, i com s'apuntava tothom, doncs jo vaig dir jo també. I al final, a dia d'avui, crec que sóc l'única que queda d'aquella classe, però bueno, li vaig agafar el gust i...
Sí que és veritat, no?, que l'Erdla fa molts anys doncs, que té un club de judo que es va formar doncs, ja fa una pila d'anys i que ha anat funcionant i tot i que no tenia segurament una instal·lació dedicada íntegrament a això, que és complicat, no? potser tenir un pavelló, potser una instal·lació, doncs ja ho ha estat doncs, aquí a la xarxa, també ho ha estat doncs, ara des de fa poc perquè segurament doncs, ara hi haurà un canvi, per això estem parlant de que ara el club es diu Club Judo Olèrdola o Uematsu Sant Sadurní, perquè ben aviat segurament doncs, anireu a Sant Sadurní. Això serà un trasbàs per tu? O... Perquè clar, no és el mateix, no? Viure a Moja i anar a Moja a entrenar que anar cap a Sant Sadurní.
Sí, evidentment, però tot porta un costat bo, no? Que ens ha vingut el Kenji Uematsu, és un entrenador experimentat, exolímpic, i per sort ens obren aquí a Sant Sadurní, al Uematsu Club, un gimnàs molt més preparat per fer judo i esperem que tot vagi bé.
Bé, ara parlar d'aquest entrenador, no? És el que deies tu, esclar, ostres, esteu davant d'un entrenador que ha sigut olímpic, que ha participat amb la selecció espanyola. Bé, com s'entrena amb un entrenador així? Realment us matxaca molt o us posa el llistó sempre molt alt o què? Perquè sempre esteu fent bons campionats i bons resultats.
La veritat que tenir el Kenji ens ha donat una altra visió del judo, totalment diferent, sobretot per mi a l'hora d'entrenar i a l'hora de competir. Potser abans pensava que el judo era un esport més físic, més haig d'estar 100% millor que les altres, i aquest dissabte em va demostrar que no, que de plantejant-me els combats potser d'una manera més intel·ligent, d'estratègia, es pot guanyar, no has de ser el millor físicament, però potser sí que has d'estar bé, no?, d'aquí dalt. Però sí, la veritat que entrenant sembla dur, però no ho és.
Per sort és un esport, tant el judo com el karate, no?, que a nivell tant català com espanyol doncs, s'està donant una visió important a nivell doncs, dels mitjans de comunicació, olímpic, campions olímpiques, campions olímpics... Clar, això també és important, no?
Sí, i tant, la visibilitat.
Perquè bueno, el judo ja és un esport de fa molts anys, però que se li doni aquesta visibilitat a nivell mediàtic doncs, també aporta doncs, que cada vegada doncs, hi hagin més nens i nenes que vulguin practicar-lo, no?
i tant.
Bé, quin és el teu objectiu? A nivell, doncs, parlaves d'aquest campionat, d'aquest sector que tindràs que jugar, que tindràs que participar amb valencianes. El nivell és alt, no? Però creus que pots fer podi i poder optar, doncs, a jugar a participar en el campionat d'Espanya o què?
El nivell és alt. La veritat que per aquest campionat de Catalunya vaig tindre poc temps per preparar-me, ja que estic estudiant una carrera que et treu moltes hores, no?, vitals. Però pel pròxim, pel sector, tinc temps, l'estem preparant amb tranquil·litat i es anirà a fer el millor possible. Si podem aconseguir aquest podi, serà el millor.
Clar, perquè ara anava aquí, compaginar universitat i en aquest cas, doncs, química, no?, que és el que fas, amb el judo, amb un esport que no deixa de ser amateur, no?, una mica, és complicat, no?
És molt complicat, s'ha de tindre moltes ganes i molta força i molta mentalitat. Però bueno, si un vol, pot.
Doncs esperem que puguis, esperem veure't amb aquest podi. Fem podi, com em comentaves tu abans, primera, segona, tercera, ja optes amb aquest campionat d'Espanya. Se sap on es fa el campionat d'Espanya? Encara no hi ha
data.
Doncs
no ho sé, la veritat.
Encara no hi ha data, no? Ni data ni lloc, però bé, suposo que et fa molta il·lusió, no?, participar-hi en aquest campionat.
Representar Catalunya.
Doncs, Laia, enhorabona, com dèiem, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres i molta sort aquest proper 14 de novembre.
Moltes gràcies a tu.
Que vagi bé.
Armand, no marxis encara, que en una estona tornem amb tu per repassar els resultats del futbol i del bàsquet, però abans obrim marcadors d'hoquei patins i ho fem amb la quarta jornada de la Parlem Hoquei Lliga, una jornada amb victòria del Noia i derrota del Calafell. Comencem precisament pel 4-2 dels calafellencs a Alcobendas. Lourdes Meronyo, Domenys Ràdio, molt bon dia.
Bon dia, doncs, el Calafell va caure aquest dissabte davant l'Alcobendas per 4-2. I és que des del primer moment l'Alcobendas va mostrar la seva superioritat, marcant els dos primers gols a la primera part. Només començar la segona part del maig, s'accentuava la distància amb el Calafell, qui va veure com el marcador se situava 4-0. No va ser fins al minut 4:57 que el calafellenc Martí Gavarró marcava el primer gol i al minut 15:53 Jordi Ferrer acurtava distàncies marcant el segon gol. No obstant, insuficients, ja que el final del partit estava sentenciat amb el 4-2. Amb aquest resultat, el Calafell ocupa la novena posició de la taula classificatòria en 4 punts. El pròxim partit serà demà dimarts, on el Calafell rebrà al pavelló Joan Ortoll el derbi penedesenc enfrontant-se contra el Noia. I dissabte vinent el Calafell es desplaçarà fins al camp del Manlleu.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i seguim amb la primera victòria de la temporada d'un Noia que va golejar dissabte al Girona i es va imposar per 9-2, però no va ser de fet fins al tram final de la primera meitat que els de la capital del Cava van obrir escletxa al marcador amb una falta directa transformada per Eloi Mitjans al minut 19 i el doblet de Xavi Costa que van situar el 3-0 a l'Electrònic. A la segona part, els cavistes van tenir el control del joc i van ampliar distàncies amb el tercer gol de Xavi Costa al minut 33. Poc després del 4-0 i de que Biel Nadal arrés una directa per blava a Jordi Bargalló, l'exjugador del Vic Litu Sánchez acostava el seu equip al marcador amb un gol des del punt de penal i un altre de falta directa en només 2 minuts de diferència, però els de la capital del Cava no es van deixar intimidar per aquesta reacció dels gironins i van sentenciar el partit amb 3 gols consecutius. Costa des del punt de penal i 2 gols més d'Eloi Mitjans. L'exhibició dels sadorinencs no acabava aquí i una blava a Gerard Rovira per una falta sobre Gerard Montserrat permetia Pujades batre Jaume Llavarola al minut 45 i a 3 minuts pel final era Àlex Joseph el que s'estrenava com a golejador amb la samarreta del Noia per anotar el definitiu 9-2. Una pluja de gols que serveix als de Pere Bàries per sumar la primera victòria de la temporada i agafar així moral de cara al proper compromís que arriba, com deia la Lourdes, demà mateix a partir de 8:45 del vespre amb la visita al Joan Ortoll, on l'espera un Parlem Calafell ple de cares familiars pels aficionats sadorninencs. I ara sí, anem cap a Ràdio Vilafranca, on ja ens espera el company Tito Boada. Tito, molt bon dia, comencem, si et sembla, amb el Digitècnic Vilafranca.
Bé, un Digitècnic Vilafranca, bon dia, que està preparant ja la seva estrena aquest dissabte a 8:15 davant el Sum. Recordem que comença ja l'Hoquei Lliga Plata, que el Digitècnic estava situat al grup nord i aquest any ens hem posat en el grup sud. Molt més econòmic, només hi ha un desplaçament a Sant Vicenç de Raspeig i al municipi de Ribes, al costat de Madrid. Dissabte, a 8:15, Digitècnic Vilafranca assum el primer partit de la temporada.
Estarem, com sempre, molt pendents del que faci el Digitècnic, d'aquesta arrencada de l'Hoquei Lliga Plata, tant pel Digitècnic com pel Vendrell. I, Tito, no marxis encara perquè obrim la finestra futbolística per parlar del Vilafranca. Explica'ns una mica.
Bé, el Vilafranca, doncs, que es desplaçava al Nou Congost a la comarca del Bages per jugar al camp del Manresa, un equip local que es va avançar. A la segona part, el vilanoví Sergi Escofet marcava pel Vilafranca i empatava el partit. Aquests són els resultats d'aquesta sisena jornada. Escó 0, Sant Andreu 3, Grama 2, Sant 0, Sant Cristòbal 0, Vilassar de Mar 1, Granollers 1, Peralada 3, Poble de Mafumet 1, Olot 0, primera derrota del conjunt de l'Olot, Girona B 1, Castelldefels 0, el líder no perdona, Manresa 1, Vilafranca 1 i Guinaueta 0, l'Hospitalet 1. Els de l'Hospitalet sembla que han començat ja a engegar la maquinària. Una classificació, recordem, aquest any són 17 equips, fa unes temporades eren 21, el Girona és líder amb 16 punts. Ara mateix, pel nou sistema de competició, el Girona pujaria directament. Peralada amb 14, Olot amb 11 i Sant Andreu i la Pobla amb 10 jugarien promoció. El primer contra el quart, el segon contra el tercer. Els dos que guanyessin es tornarien a enfrontar i el que guanyés jugaria en un altre guanyador de tot l'estat espanyol. Per tant, la primera plaça té molt de premi, segon, tercer, quart i cinquè serà complicat. Sant Cristòbal amb 10, Grama amb 9, com també amb 9, Vilassar i Manresa. Amb 9 també l'Hospitalet, 6 pel Vilafranca, 5 pel Figueres i la Guinaueta. Aquest any en baixen 4, en aquest cas seria l'Escon 4, Granollers amb 3, Sants 3 i Castelldefels amb 1, però atenció, perquè també s'han de comptar els equips de la primera RF que baixin. Ara mateix estan en aquella zona, Sabadell, Llagostera, etc. Per tant, podria ser un any en què baixessin més de 4 equips. I tot preparat ja per la propera jornada. A Vilafranca, diumenge, a 1:15 del migdia, Vilafranca, Girona B. El líder s'acosta al municipal, partit que serà ofert en directe per Penedès Televisió i per la xarxa de televisions locals.
Moltíssimes gràcies, Tito. I seguim amb el futbol, sumant la resta de la jornada penedesenca i tornant fins a Canal 20. Armand, explica'ns.
Bé, doncs, repassem els marcadors de la resta de competicions. En aquest cas, comencem per la segona catalana, grup segon, on la Fundació va aconseguir la primera victòria de la temporada, guanyant 3-0 al Terlenca. I amb un partit emocionant, l'equip del Moja perdia Aiguadols al camp dels Sitges per 4-3. La Fundació és cinquè amb 3 punts, el Moja 12 amb 1. El proper cap de setmana l'equip del Moja rep el Òdena, mentre que la Fundació Atlètic Vilafranca es desplaçarà al camp del Prat B. Passem a la tercera catalana. Comencem per el grup 12, que és el grup de l'Alt Penedès. Amb aquests marcadors, Montbui 2, Riudevitlles 3, Bases Pirai i les Clotes 1, Masquefa 1, Torrellenc 1, Les Cabanyes 1, la Pobla de Claramunt 2, la Granada 2 i Anoia 0, la Múnia 2. Amb aquests marcadors hi han dos equips amb 10 punts a dalt de tota la classificació, el Sitges B i l'equip del Riudevitlles. Les Cabanyes té 7 punts i és 6è a la classificació, el Torrellenc en té 4 i és 9è. L'equip de la Granada suma 3 punts, els mateixos punts que té la Múnia, que guanyava aquest cap de setmana els primers punts de la temporada. 14è és el Bases Pirai l'Esclot, 15è volem dir, és el Bases Pirai l'Esclotes amb un punt. La propera jornada, aquests partits, les Cabanyes, la Pobla de Claramunt, Penya Jove de les Roquetes, Torrellenc, Ateneu Igualadí, Basa Espirall, Les Clotes, Riu de Villes, Atlètic Vilanova, La Granada, Piera i Mascafa, La Múnia. Passem al grup del Baix Penedès, al grup tercer, amb aquests marcadors, Cunit 2, Base 2012 Pallaresos 5, Sant Jaume dels Domenys 0, Llorenç 1, L'Arbós 4, Pla de Santa Maria 0, Torreforta 5, Calafell 1 i Segur 3, Vendrell 1. Descansava aquesta jornada el Segur Atlètic. L'equip de l'Arbós i el Segur, primer i segon classificat amb 9 punts, el Llorenç en suma 7 i és 5è, el Sant Jaume dels Domenys 6è, amb 6 punts. El Calafell el trobem 12è classificat amb 3 punts, el Cunit 13è també amb 3 punts, Segur Atlètic és 16è, encara no ha puntuat. La propera jornada, el Cuber Cunit, Llorenç, l'Arbós, Calafell, Constantí, Sant Salvador, Sant Jaume dels Domenys, l'equip del Vendrell li toca descansar i el Segur jugarà al Camp de la Riera. El Segur Atlètic rebrà l'equip del Torreforta. Passem a la quarta catalana, grup desè, Sant Cugat Sesgarrigues 7, Monjos 3, Olivella B 1, Sant Pau d'Urdal 2, Canyelles 0, Can Cartró 1, Sant Pere Molanta 9, Capellades B 5, Martinenca 1, Quintinenc 1, Avinyonet 1, Hortonenc 3, Sant Sadurní 3, Puigdalba 1 i Gelida 1, Base Vilanova 2015 1. L'equip del Sant Pau d'Urdal suma 9 punts, també 9 punts per l'equip del Sant Sadurní, amb 7, Can Cartró i Quintinenc i Gelida. 6 punts per l'equip de l'Hortonenc i el Sant Cugat, amb 4, Martinenca, Sant Pere Molanta, Base Vilanova 2012, amb 3, Puigdalba i no han puntuat, Olivella B, Avinyonet, Canyelles, Capellades i els Monjos. El proper cap de setmana, Capellades B, Canyelles, Base Vilanova, Sant Pere Molanta, Puigdalba, Sant Cugat, Monjos Avinyonet, Can Cartró, Olivella B, Hortonenc, Gelida, Sant Pau d'Urdal, Martinenca i Quintinenc, Sant Sadurní. Pel que fa al grup 24è, el grup del Baix Penedès, no tenim l'únic marcador que hi havia, que era el Cuber Segur B, però bé, en tot cas, doncs, avui la web de la federació ens ha jugat una mala passada i ens ha costat una mica aconseguir els marcadors. Anem pel futbol femení, Preferent Femenina, AMB 2, Fundació Atlètic Vilafranca 1, les vilafranquines són novenes, amb només un punt, el proper cap de setmana els hi toca descansar, i començava la segona catalana aquest cap de setmana, amb aquests marcadors, Vendrell 0, Morell 8, Subirats 4, Cubelles 5, no tenim el marcador del tancat Tarraco. El proper cap de setmana, Fundació Base Reus tancat, Avinyonet, Escola de Futbol Base Vendrell i Futbol Club Tarraco, Subirats.
I Armand, acabem repassant el bàsquet?
Així ja, doncs anem pel món de la Cistella, on s'està jugant la jornada número 3, que es va jugar aquest cap de setmana. Comencem per la primera catalana masculina, on els Monjos perdia la pista del Morell per 73-59. Uns Monjos que ocupen la sisena posició de la classificació, havent guanyat un partit i n'han perdut dos. Els Monjos rebran l'equip del Tecla Sala el proper cap de setmana, la jornada 4. Pel que fa a la segona catalana, grup 6è, el Vendrell, que perdia a la pista del Reus Deportiu 71-45, i el Casal, que aconseguia la victòria de 4, 58-62, a la pista del Club Bàsquet Salou. Els casalistes sumen la primera victòria de la temporada, una victòria i dues derrotes, són sisens. El Vendrell és desè, ha jugat dos partits, n'ha guanyat un i n'ha perdut un. Els casalistes reben el pavelló Joan Marquès, el Reus Ploms, aquest proper cap de setmana, mentre que el Vendrell rebran l'equip del Viladecans. Bé, aquest partit, ara ho veig, se jugarà el 4 de desembre. Així que el proper cap de setmana els vendrellencs no tenen partit. Tercera catalana, grup tercer, Abrera 65, Monjos B 62 i Club Bàsquet Igualada 57, Gelida 76. Els gelidencs són els líders amb 3 victòries en 3 partits. Els Monjos són desens, no han guanyat encara cap partit dels que han jugat. Gelida, Joventut Castelldefels aquest proper cap de setmana i Monjos B, Martorell. Anem per la categoria sènior masculí, grup tercer, amb la victòria de l'equip del bàsquet Sant Sadurní davant del Sant Andreu Nazaret B, 49-51. Els de la capital del Cava sumen la segona victòria de la temporada, han perdut un partit, són tercers, i aquest proper cap de setmana reben el bàsquet Pretenc 2. El grup en aquest cas, de Tarragona, els equips del Baix Penedès, grup segon d'aquesta mateixa categoria CT Sènior masculí, Calafell B 94, Reus Deportiu 43, Calafell A 64, Bàsquet Baix Gaià 58 i Bellvei 72, Alcover 31. Es va ajornar el bàsquet Arbós Teresianes. L'equip del Calafell és el líder amb 3 victòries en 3 partits. Bellvei i Calafell, segon i tercer, amb 2 victòries i una derrota. El bàsquet Larbós, amb 2 victòries en 2 partits, és cinquè. Aquest proper cap de setmana, el Calafell ja jugarà a la pista del Teresianes, l'Arbós a la pista del Vilaseca, el Bellvei davant del bàsquet Baix Gaià i el Calafell B rebrà l'Alcover. A la categoria sènior B masculí, grup 2, el Gelida, que s'imposava 40-54 a la pista del Castellet B. No jugava el Casal, que jornava el seu partit. El Gelida B té una victòria i dues derrotes, són setens. L'equip del Casal Negre és vuitè amb 2 victòries amb 2 partits. Aquest proper cap de setmana els vilafranquins juguen a la pista del Bellvitge. El Gelida B reben l'equip del Cervelló. Pel que fa a la categoria de sots 21, el Gelida, que guanyava 41-51 a la pista del bàsquet Guinardó, són líders amb 3 victòries en 3 partits i el proper cap de setmana jugaran davant del Barberà. Passem a la segona catalana femenina, el Vendrell, que perdia 65-56 davant el bàsquet Llor, el Xamba, que aconseguia la primera victòria 57-42 davant el nou bàsquet Esplugues. El Xamba 7è amb una victòria i una derrota, el Vendrell han perdut els 2 partits que han jugat, són desenes, Vendrell, Àguiles el proper cap de setmana i bàsquet Molins, Xamba a l'altre partit de la jornada. I acabem amb la tercera femenina, grup de Tarragona, bàsquet Arbós 51, Tarragona B 46, Carme 44, Calafell 57 i la Selva 60, Castellví 39. El Calafell 3 de 3, l'Arbós una victòria i dues derrotes, setenes, i el Castellví no han guanyat cap dels 3 partits que han jugat. El proper cap de setmana, Calafell Teresianes i Castellví l'Arbós.
Gràcies, Armand. Deixem aquí els esports i tornarem divendres. I ara una breu pausa i ens plantem ja a les notícies de les 10.